Autobol està molt a prop teu i a partir d'ara, Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Dada Jové.
Va, som-hi. Dos quarts d'una, a veure. Anem a la Dada Jové. Hola, Oriol Jové.
Hola, bona nit.
Què ens portes avui? Caviar del bo, no?
Mira, una dada que m'ha cridat l'atenció sí. del partit contra el Granada precisament de diumenge, i és que dos de cada tres gols que rep el Barça a la Lliga els han marcat equips que arribaven al partit classificats entre l'onzena i la vintena posició. Hòstia. És a dir, 22 dels 33 gols que han queixat el Barça a la Lliga els han fet els equips de la segona meitat de la taula classificatòria.
Expliquen moltes coses, això.
I hem perdut 11 punts a casa, perquè això de Montjuïc no és casa nostra, encara que hi hagi cases d'algú. O
sigui, no, però aquesta...
No, home, no, això sí. Això, o sigui, ja el Barça ha fet millor Lliga a fora que a casa.
Sí.
O sigui, això és patètic.
És l'efecte Montjuïc.
Perquè l'efecte Montjuïc per alguna cosa s'ha gestionat. Han volgut fer, diguem, una mena de circ pels turistes. Bueno, no sé. Anem a fer Port Aventura. Va, vinga, Port Aventura està ple de turistes. L'altre dia ho comentàvem. O sigui, el dia que vam anar l'Ernest i jo a veure el Granada, davant tenim uns japonesos que estaven jugant amb el seu mòbil. Em va agafar ganes d'agafar-li un mòbil i fotre-li el
camp. No miraven el partit. No miraven el partit.
No miraven
estaven al camp jugant al mòbil.
Bueno, van tenir una experiència, bueno.
Ja.
De fet, el Mario...
Però aquesta dada és espectacular, 22 gols dels 33 a la Lliga, te'ls hagin marcat els de la zona baixa de la classificació.
Sí, no,
explica,
mira,
moltes coses.
No, el Barça no rebia tants gols dels equips classificats en la segona meitat de la classificació des d'abans de l'arribada de Kubala, des de l'any 51, des de feia 73 anys.
Clar, és que a priori són els pitjors equips de la Lliga, per tant que tenen més mancances per fer gols.
Quin any dius?
51.
51. Vol dir abans de construir-se el
camp. Sí, sí, el camp de les Corts.
Nou, des de
sí,
les Corts.
Sí, de fet, mira, el Barça aquesta temporada a la Lliga no ha estat capaç de deixar la porteria a zero contra cap equip classificat de la 13a posició cap avall. Això vol dir que del 13 al 20, inclosos, evidentment, els tres equips en zona de descens, tots estan marcat. Tots,
i quants gols t'han fet a casa?
Sí.
A casa és la
quants?
Temporada 19 gols.
És el 5 equip.
En 13 partits.
Vol dir que t'han fet 19 gols a casa i a fora t'han fet què?
Doncs 33 menys 19...
14.
Però és 19, escolta, 19 gols, Màrius, és la xifra més alta...
Que això de Montjuïc...
Espera.
19 gols en contra a casa és la xifra més alta des de l'any 61.
I encara no s'ha acabat la temporada. El Barça és el cinquè equip que més ha encaixat a casa. El cinquè equip, amb 19 gols. O sigui, només hi ha per darrere que hagin encaixat més gols a casa l'Almeria, el Rayo, el Granada i el Villarreal.
Em fa molta gràcia perquè fa només 6 o 7 setmanes el debat que teníem aquí era un debat oficial introduït per Xavi, segons el qual... el gran problema del Barça era davant.
Sí.
Us en recordeu? No, però no fa gaire
sí.
que el relat oficial era que el Barça no tenia gol. Això es fa...
No, i si mires
fa 10 minuts.
Si ara, mires els
no,
gols...
ara és el debat sobre darrere, perquè les estadístiques que l'Oriol ens està dient són espectaculars i esfereïdores, però per cert, entre els dos debats, el dia que vulgueu, parlem del mig.
Ja.
Del debat del mig camp.
Això serà un altre
però
dia.
Serà sí. un altre dia.
El Barça a favor.
I de la melanconia del Pedri, podríem parlar de diverses coses.
El Barça a favor porta 50 gols i el Madrid i el Girona 52.
Deixa'm fer un apunt.
A favor no hi ha problema.
Sobre això...
No, però fa 5 minuts el debat era aquest.
Sí, sí.
Això que dèiem de que el 13 cap avall de la classificació tot està marcat, això és una cosa que només havia passat una vegada en tota la història, la temporada 81-82. Aquesta és la segona vegada que passa que arribes a aquestes alçades de la Lliga i no has aconseguit deixar la porteria a zero contra cap equip classificat de la 13a posició cap avall.
Dels 7 últims de la Lliga. Bé,
val a dir que s'ha aconseguit mantenir la porteria a 0. Molt pocs partits. Molt
poquíssims. Ja, en general.
Tenies deures de l'Ernest Folk, que et va demanar la setmana passada alguna cosa de nacionalitats.
Sí, arrel de la trucada que vam fer a l'únic jugador de
Jordània.
Li
vaig demanar quantes nacionalitats diferents
havien jugat al Barça.
Havien jugat al Barça.
I per tant, quantes en faltaven per jugar?
Quantes en faltaven per jugar?
La tens? L'has trobada a la base de l'Oriol Jové? Sí.
Per ser rigorosos, hem agafat la llista de països, és a dir, d'estats reconeguts per les Nacions Unides, que són 196.
Em sembla bé.
Perfecte.
Sembla bé.
Són 196.
Actuals.
Actuals. Actuals.
Molt bé, Joan Maria, actuals. Sí.
Actuals. D'aquests 196, el Barça ha tingut, ara us ho dic, 1.068 jugadors, que com a mínim han jugat un partit oficial, i són de 65 nacionalitats diferents... De les 196.
65 de 196.
Per tant, ens en falten 131.
Sí, és exactament una tercera part. 33% dels estats reconeguts per les Nacions Unides han donat com a mínim un jugador al Barça en tota la història. La resta, el 66% restant, ostres, encara no. Hi ha països europeus que a mi m'han sorprès. Per exemple, no ha jugat cap grec al Barça.
Hòstia, que bo.
Cap grec,
ostres,
cap noruec.
Cap noruec?
Bueno, hem de fitxar Haaland, doncs.
Home, veus?
No, vull dir que estaria bé, trencaríem l'estadística.
Sí, sí. No, no. Seria una bona manera de començar per Noruega.
Sí, sí. Sí. Mira, de fet he fet feina extra.
Home.
Ho he traslladat a comarques de Catalunya.
Hòstia.
Home.
És malaltís, home, aquest tio.
Va. A comunitats autònomes i a províncies.
Home,
vinga, tanca-ho ràpid, no, que anem tard. Sí, per això.
Sí, mira,
està molt bé, però tanca-ho ràpid.
Només hi ha dues províncies en tot l'estat espanyol que no han donat cap jugador al Barça en tota la història.
Ceuta, Melilla?
Una és Melilla.
Molt bé.
I l'altra és peninsular.
Què?
L'altra és peninsular.
Zamora.
Castella i Lleó.
És Castella-La Manxa.
Ai, sí, sí, sí.
És Conca.
Però un moment, Iniesta. Conca. Iniesta.
La província... Clar, Albacete. Però la província de Conca, dins de la comunitat autònoma de Castella-La Manxa, no ha donat cap jugada al Barça.
Comarques.
I a Ceuta deu ser Nayim, no?
A Ceuta n'hi ha tres... Un és Migueli.
El Migueli, clar, anava a dir, sí, Migueli, sí, sí.
Un és Migueli, ara us dic els altres dos, Migueli...
Com va la base de dades aquesta d'aquest
paio? Espectacular.
És un, i els altres
Nayim,
dos...
Nayim?
Són Nayim i Bravo, un davanter de la temporada 40-41 fins a la 47-48.
No. Me l'has tret de la punta de la llengua.
A mi també.
De comarques, sí. Et faig el bonus aquest, passa una mica com amb els estats, és a dir... Dues terceres parts de les comarques catalanes han donat com a mínim un jugador al Barça, 29 de les 43, i n'hi ha 14, que per mi són moltíssimes, que no han donat cap jugador al Barça.
Ostres, em sembla...
Però molt,
moltíssimes.
A veure, digue'n alguna d'aquestes 14.
De les que no han donat mai cap jugador al Barça. N'hi ha una que és molt sorprenent.
Sí, a veure.
El Tarragonès.
Ep.
No fotis.
No hi ha cap jugador en tota la història del Barça nascut a Tarragona o comarca. És molt fort.
De veritat?
Sí, sí.
Això ho hem de mirar bé, vols dir?
No, això... T'ho prometo.
Bueno, si ho diu la base de dades al Jové...
Un moment.
És fort,
no, Skytch? Skytch?
Ara
no.
T'ho dic.
Skytch? No, és que ara posarà Skytch aquí i s'ho trobarà. Mentrestant ho va buscant, que em sembla molt interessant, avancem un moment, parlem de la jornada demà de la Champions molt ràpid amb el Gerard Ballera. Hola, Ballera.
Hola, què tal? Bona nit.
A veure, demà, París Saint-Germain, Real Societat, quina és l'última hora dels dos equips, aquest partidàcia del Parc dels Prínceps?
Doncs mira, de la Real Societat l'únic que hem de saber és que estan pendents de Mikel Oyarzabal, el seu capità. Fa més d'una setmana que està de baixa per molèsties al genoll esquerre, avui s'ha provat aquesta tarda al Parc dels Prínceps. Cap pista de si podrà jugar o no.
No arriba. Diu
alguacil que si està al 100% serà titular. Ja veurem si acaba jugant. Li pregunten al tècnic de la Real per Mbappé i la resposta acaba sent, curiosament, una lògica per Luis Enrique, declaracions a Movistar.
Si paras a Mbappé, igual dejas a suelto a algún otro que es como Mbappé. Entonces, que mañana hay muchos Mbappés en el campo, incluso en el banquillo. Creo que hay un Mbappé, que es Luis Enrique, que, al cual admiro mucho. Y creo que además, me da un poquito, alegría enfrentarme a él, estando él en el PSG. Pero por contra me fastidia porque entiendo que es un entrenador que nos conoce muy, 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 muy bien. Y eso creo que es una ventaja también para ellos.
Y desde la otra banda, Luis Enrique también ha lloado al proyecto de la Real Sociedad.
Hay que quitar el balón lo antes posible, cosa muy difícil, lo sabemos. y hay que intentar perder el balón lo menos posible, cosa también muy difícil. No olvidemos que la Real es uno de los equipos, creo, en Champions que menos goles ha encajado, uno de los mejores equipos sin ninguna duda de la competición, por eso se quedó primero y se clasificó como primero en un grupo en el que estaba el finalista de Champions, o sea que ya el nivel lo tienen y eso es una evidencia.
Oyarzabal no sabem si podrà jugar, Mbappé sí, està disponible, diu que si hagués estat una final al partit de Lliga del passat dissabte hagués jugat, no era un partit important, demà jugarà amb l'arbitratge de l'italià Marco Guida, i a la mateixa hora Lazio-Bayern a l'Olímpic de Roma.
Demà recu, aquests dos partits. Gràcies, Ballera, fins ara.
Fins ara.
Què, Escaig, d'on és?
De Barcelona.
De Barcelona.
Però cap havia jugat al Nàstic, per això. Per
sí, clar, hi jugadors al Nàstic.
No, ja ho sé, bueno, però per això, per això l'he suggerit.
Cap jugador.
Però realment, perdoneu, és potser el seu bonus track, que és les comarques, dona la dada més espectacular. Cap jugador nascut a Tarragona.
És bèstia, no, no, és molt bèstia. De les tres comarques que més jugadors han donat són el barcelonès, un 50% dels jugadors catalans són del barcelonès.
Normal.
Segueix Baix Llobregat,
un
8%, i segueix Vallès Occidental,
clar, home,
un 7%.
I tant, allà Sabadell...
Poden entrenar amb els Ferragata.
Bueno, però tenim diverses missions, per tant. O sigui, no tardar a fitxar un grec o un noruec i, home, donar sortida a Tarragona. Això,
un tarragoní, això. Hauríem de mirar el futbol femení també, potser, ja.
Clar, aquí parlem de futbol masculí.
Val, val, val. No hi ha cap, sí que tenim Noruega.
No hi ha cap tarragonès al filial del Barça, no? Dic, perquè ara...
Ara estaria bé, com a mínim, fer-lo jugar dos minuts.
Això és una molt bona pregunta. Tenim algun tarragoní?
Al filial?
Sí, actualment.
Ara això no t'ho sé dir, però...
Ja ho mirarem, ja ho mirarem. Va, deures per la setmana que ve.
No, bueno, al filial no miris gaire perquè al filial no juguen. Mira el juvenil. No, mira el juvenil. Al filial no sé per què no juguen.
Dimarts que ve, quan ens trobem, prèvia del Nàpols-Barça. Hi haurà nervis, hi haurà nervis. Joan Maria Pou, gràcies, una abraçada.
Que vagi bé.
Adéu, Ernest Folo, Màrius Carol i Marc Guillén, gràcies, eh?
Una abraçada.
Hola, gran tertúlia, que ho sapigueu, eh? La millor dels dimarts. Fem una pausa i de seguida truquem López Ufarte per seguir parlant d'aquest PSG Real Societat i d'aquella Real Societat històrica dels anys 80 que va guanyar dues lligues i va arribar a unes semifinals de la Copa d'Europa.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom. Descobreix la tecnologia alemanya del futur amb els dies pro-empresa d'Opel. Només fins al 29 de febrer, condicions excepcionals en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Vine al teu concessionari o entra ja a opel.es.
Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Vela Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Essència del Duero. Descobreix amb Gourmet La Vanguardia la força del vi. Finca Sobreño Ildefonso, Heredat d'Arano i Legaris Crianza. Una selecció de 6 ampolles valorades en 130 euros, ara per només 89. Ja pots trobar tota l'essència del Duero a gourmetlavanguardia.com.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
Pràcticament és quarts d'una, va, que encara ens queden moltes coses. Per exemple, com us dèiem, volem fer un truc molt ràpid a Donostia, a Sant Sebastián, perquè la Real Societat farà història. Només ha arribat a vuitens de la Champions aquesta temporada. Fa 20 anys, el 2004, va caure amb l'Olympique de Lió, aquella Real Societat de Nihat i de Kovacevic, i la temporada 82-83 va arribar fins a les semifinals d'una Copa d'Europa que va perdre amb l'Hamburg. En aquella Real històrica, que venia de guanyar dues lligues seguides a principis dels 80, i jugava, entre d'altres, Roberto López Ufarte. Hola, Roberto, què tal? Bona nit, bona noche.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿nervioso para el partido de mañana o qué? ¿Cómo lo vives?
No, nervioso ya no. Yo creo que lo vivo con intensidad. Me gusta ver a la Real ahí en altos vuelos, por decirlo de algún modo. Y nada, esperando ansiosamente el partido, que yo creo que puede ser un partido importante. Es un partido importante para la Real y que la Real puede hacer algo positivo.
Sí, ¿le das opciones en esta eliminatoria contra todo un PSG?
Sí, puede dar la campanada. Esa es la palabra que no me salía. Creo que cuando salió la bolita, cuando hace dos meses, yo veía a la Real mejor que el PSG, porque estaba mucho más conjuntada, jugaba como equipo. El PSG juega más en plan individualista, digamos, con grandes individualidades. Y lo cierto es que yo creo que ahora es verdad que la Real ha bajado un poquito su nivel de juego y el PSG pues lo ha mantenido dentro de lo que cabe. Y que juega Mbappé, pues yo creo que tenemos ahí un problema.
Sí. Bueno, lo bueno que tiene la Real, ¿no?, es que no tiene nada que perder, ¿no?, digamos así. Viendo la trayectoria de unos y de otros, lo que se ha gastado un equipo, lo que se ha gastado otro, la filosofía de un equipo, de otro, ¿no? O sea, es salir ahí a disfrutar y a ver qué pasa.
Sí, pero bueno, eso yo creo que eso no se lo puede decir a los jugadores, porque los jugadores son muy competitivos y de alguna manera el jugador profesional siempre quiere ganar. Entonces, aunque parezca que el PSG es inalcanzable, siempre el jugador piensa que le puede superar. ¿Y por qué no? La Real jugó contra el Inter hace poco, en el último partido de la liguilla, y hizo un partidazo. O sea que, por lo tanto, puede sorprender esta Real, si sobre todo juega bien, si tiene esa posición de balón que gusta mucho a San Sebastián, y luego que si se recupera, que parece ser que hoy estaba prestar de salida, pues yo creo que puede tener posibilidades de por lo menos dejar viva la eliminatoria para la vuelta.
Sí, pase lo que pase, ya es histórico lo que ha hecho la Real en esta Champions, ¿no? Es la tercera vez que jugará eliminatorias. En 2004 llegó a octavos contra Olympique de Lyon, plantó cara pero acabó cayendo. Y luego está la que jugaste tú, ¿no? Aquella semifinal de una Copa de Europa en la temporada 82-83, después de haber ganado esas dos ligas seguidas, ¿no? Aquella Real. ¿Qué recuerdas de aquella Copa de Europa? Que claro, sí, se jugaba sin fase de grupos, ¿no? Se eliminó al...
Exactamente, claro. Ya te digo yo los partidos que se eliminaron contra Víkingur,
¿sí?,
Víkingur en Islandia,
¿sí?,
que bueno, se parecía fácil, aunque bueno, tenía su complicación. Luego el Celtic de Glasgow,
¿sí?,
que al fin y al cabo el Sporting de Lisboa,
sí, en cuartos,
y luego ya, lógicamente antes, en los tiempos nuestros, solo era jugaba la Champions o la Copa de Europa, solo el primero. Y por lo tanto no había tantos partidos como juegan ahora en estos momentos. Por lo tanto yo creo que ese partido contra el Hamburgo hicimos dos partidos muy buenos, sobre todo el de vuelta, donde ya nos daban por perdidos porque habíamos empatado en casa 1-1 frente al Hamburgo, un equipo que luego acabó ganando. Y luego la vuelta, pues yo creo que ahí pasó de todo. Pasó de todo porque teníamos el partido donde queríamos, el empate a 1. En el descanso se lesionó, y eso no sabe mucha gente, se lesionó un linier y pusieron a un linier alemán que encontraron por ahí y que fue el que no nos pitó el fuera juego, que para nosotros era claro que a la postre pues acabó en gol del Hamburgo. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que el Hamburgo era un gran equipo, nosotros también lo éramos y si pasó eso, pues quizá sin eso también a lo mejor nos hubiera ganado el Hamburgo, pero lo cierto es que fue como una anécdota y al final pues volvimos pues enfadados, pero al fin y al cabo llegar a una semifinal como se está viendo la Real pues le va a costar poder llegar hasta ahí, ¿no?
Sí. La verdad es que el Hamburgo acabó siendo campeón en aquella Copa de Europa del 83,
exacto,
derrotando a la Juve en la final, y como dices tú, claro, teníais cuatro bajas importantes, ¿no? He estado revisando un poco el partido, Gájate, Cortaberría, Zamora, Satrústegui, que eran jugadores importantísimos, claro, no pudieron jugar la vuelta, y luego claro, está la anécdota esta del Linier, ¿no? Con aquel gol un poco polémico en el 85, es que ibais a la prórroga, ya lo teníais hecho casi para la prórroga, ¿no?
Exactamente, donde queríamos llegar, porque al fin y al cabo nosotros teníamos siempre se ha caracterizado esa Real también, aparte de jugadores de ataque con una buena defensa, pero lo cierto es que, como has comentado, la falta de Cortabarría o Gajate, que en esos, y luego en el centro campo Zamora y en ataque Satrústegui, es que era uno por línea o casi dos por línea. Nos faltaban jugadores que marcaban la diferencia. y por lo tanto es una pena que en el minuto 85, pues en una jugada que para nosotros fue muy clara, por lo menos en el campo, y luego en alguna imagen que se ha visto también parece que también, aunque no se aprecia mucho, pero bueno, yo creo que lo importante es que pudimos llegar hasta allí y que casi damos la campanada.
Sí, mira, así se vivió en la televisión de Alemania el gol del Hamburgo que le dio la clasificación para la final de aquella Copa de Europa.
¡Magas! ¡Un von Isen! ¡Thomas von Isen! ¡Mach das Tor! ¡Die Spanier bedrängen von Isen! ¡Die Spanier bedrängen den Schiedsrichter! ¡Und Thomas von Isen mach das Tor!
Vaya ambiente había, Roberto.
Pues sí, yo creo que eso lo recordamos todos. Y lo cierto es que el hecho de no poder estar nosotros, pues bueno, al fin y al cabo, pues baja un poco la adrenalina, pero lo cierto es poder jugar una final de Champions, lo hubiese sido ya el no va más.
Buah, imagínate, aquella Real que la entrenaba Romaechea, tenía Arconada en la portería, jugadores como Larrañaga, Gorriz, Satrústegui, que no pudo jugar, y luego estaban unos jovencísimos, Chiqui Beristain y José Mario Vaquero, que luego acabaron en el Barça, sí. ¿Te acuerdas, no?
Que además, bueno, con Chiqui Beristain mantengo buena relación, siempre la hemos tenido. De hecho, cuando él llegó a la Real, como era de los jóvenes, digamos que yo lo acogí a mi habitación, porque antes dormíamos por parejas, o sea que de alguna manera, y fue, digamos, el que me cogió el relevo, digamos, cuando yo me fui al Atlético de Madrid, o cuando me empujaron al Atlético de Madrid, pues él fue el que cogió esa banda izquierda, que ya la compartíamos en muchos momentos, y acabó enseguida en el Barça, donde hizo ahí una gran carrera y más cosas.
Sí, sí. Ahora está Imanol Alguacil, entrenador, y luego están Oyarzabal, Merino, Zubimendi, Lenormand, Sumalea, Brais Méndez, Ataque Cubo, que acaba de renovar, ¿no? Están haciendo un año increíble, ¿no? Y es una Real también con mucho talento, ¿no?
Sí, sí, mucho talento. Además, yo tengo ahí un preferido, aunque yo creo que al fin y al cabo eso ya no existe, porque al fin y al cabo lo que te gusta es que jueguen como equipo y... Pero bueno, Cubo ha marcado la diferencia esta temporada, pero luego el centro campo que tiene la Real Sociedad es espectacular. Yo creo que de alguna manera ese centro campo, yo lo he dicho por aquí y por los IVA, que seguramente será el mejor centro campo que hay en España, o quizá esté entre los dos mejores centrocampos que hay en la Liga Española. Pero bueno, sí es verdad que luego no hay que olvidarnos tampoco de que en defensa hemos mejorado un poquito, con respecto a otros años, y eso nos ha dado ese pozo de poder estar arriba durante mucho tiempo, aunque ahora ya, como he dicho al principio, hemos bajado un poco ese nivel de juego, y sobre todo porque nos falta un poco de gol, también porque ha habido ausencias importantes por los internacionales, tanto Cubo como Traoré, y Oyarzabal, que también ha tenido dificultades y ha tenido alguna lesión que otra.
Bueno, a ver cómo va esta eliminatoria de Champions, a ver también cómo acaba la Liga, porque ha bajado un poco, como decías tú, el pistón, ¿no?, de las primeras posiciones, y luego está la final de Copa. Supongo que os ilusiona, ¿no?, volver a llegar a una final de Copa, a ver qué pasa en la vuelta contra el Mallorca.
Sí, pero yo no lo tengo todo muy claro, ¿eh? Cuando salió el Mallorca, yo no quería el Mallorca, era el equipo que menos deseaba, por lo que sea, pero sí es cierto que no veo muy claro todavía ni que sea la Real la que llegue, ni que sea el Athletic que llegue a la final. Por lo tanto, prefiero todavía no pensar en ello. Sé que alguno ya me empieza a pedir entradas, como si yo tuviese entradas para la final. Y lo cierto es que yo, de momento, pues he hecho balones fuera, diciendo que hay que jugar y que no hay que menospreciar a un Mallorca que, de alguna manera, la Real siempre se ha encontrado con muchas dificultades, sobre todo cuando juega en Donosti con el Mallorca. Siempre ha sido por un gol a cero, por una diferencia mínima y pidiendo la hora a última hora.
Bueno, a ver qué pasa en esta eliminatoria de Copa, y sobre todo no sufras mucho mañana, disfruta del partido de este PSG Real Sociedad y que tenga mucha suerte la Real.
Muchas gracias, yo no sufriré, lo que quiero es que intente jugar de la mejor manera posible, que si hace su juego puede sorprender. Bueno. Ahora, si se asustan, entonces ya tenemos un problema.
Ojalá, ojalá. Mira, vamos a cerrar la entrevista con uno de los goles que marcó aquella Real de la temporada 82-83 en aquellas semis de la Copa de Europa contra el Hamburgo, el gol de Diego. Así que te mando un abrazo. Muy y bien. Nos vamos con el gol de Diego vivido en Alemania.
Un abrazo, chao.
Und das Tor, der Ausgleich durch José Diego. Der Mann mit der Nummer 8.
Així vivien amb poca emoció el gol de Diego de la Real Societat. Gran López Ufarte. 6 minuts i la 1. Fem una última pausa i de seguida una altra de les notícies del dia. Ricky Rubio, convocat amb la selecció espanyola de bàsquet. Podria debutar ja a la finestra FIBA del mes de febrer.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
I si el cotxe del futur ja fos aquí? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, us oferim cotxes fins a 3 anys de garantia. Visita el teu concessionari i gaudeix de disponibilitat immediata reservant el teu cotxe a Spoticar.es. I ara, fins a final de mes, Spoticar descobreix condicions excepcionals de finançament amb Stellantis Financial Services. Consulta condicions a Spoticar.es.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 14 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot.
Pensar en gran no és buscar un espai on desar les teves factures. És tenir les teves factures digitals sempre a mà. Amb Orange Empreses disposes de factura electrònica per ajudar-te a digitalitzar el teu procés de facturació i reduir les teves tasques administratives. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Vela Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
RAC1 presenta Dia Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Museu Casteller de Catalunya a Valls. El diumenge, 18 de febrer, des de les 10 del matí, el Dia Lliure visita el quilòmetre zero del món casteller. Un matí de tradició, emocions i Dia Lliure a la Costa Daurada Interior.
Viatjarem al cor del fet casteller, una ciutat que reivindica també en el terreny gastronòmic i artístic.
Amb la presència de la nova generació d'artistes ballenys d'èxit, Figaflaues i Mariona Escoda. El diumenge 18 de febrer, des de les 10 del matí, veniu a veure el Dia Lliure amb Xavi Bundó des del Museu Casteller de Catalunya a Valls.
El primer que arriba, el primer que seu.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de Port Tarragona.
Ai, és que el final d'aquesta pel·li és tan bonic. Quan ella és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa. És que la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Dèiem, una altra de les grans notícies del dia és el món del bàsquet. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Dispenser.
Què tal? Bona nit, Dani, eh?
Bona nit,
avui hem tingut una gran sorpresa a la llista d'Escariolo per la finestra FIBA de seleccions que hi ha la setmana vinent. Hi haurà Ricky Rubio.
Sí, mentre fem el compte enrere per la Copa, avui al migdia ha sortit aquesta llista amb gran notícia. Ningú no s'ho esperava, però el nom de Ricky Rubio ha aparegut amb el dorsal 9, de manera que estarà amb els seus companys de selecció en la concentració que comença dilluns que ve, un cop acabi la Copa, a Saragossa, per preparar aquest primer partit de la fase de grups de classificació per l'Eurobàsquet 2025, dijous, a la capital aragonesa, contra Letònia, d'avui en 8, i diumenge, davant Bèlgica, a 6:15 a Charleroi. Hem d'escoltar una veu més que interessant, algú que sempre parla clar, i això és un regal, perquè jo crec que és la veu que millor ha explicat fins ara el cas Ricky Rubio. És el seu seleccionador, Sergio Scariolo, que diu que Ricky, atenció, li va demanar que el primer partit de retorn fos amb la selecció.
Me comentava emotivamente, románticamente, me gustaría que mi primer partido oficial fuera con la selección, porque siento un vínculo especial contigo, con la selección, con mis compañeros, y la verdad fue muy emocionante cuando me llamó para decírmelo. La verdad que fue un momento para mí muy, muy emotivo.
I com dèiem, de la veu d'Escariolo escoltem clarament, per primera vegada, com ha estat el període que ha viscut el del Masnou.
Se ha mantenido en buena condición física desde prácticamente el día 1, como ha incorporado luego el baloncesto en ejercicios en contacto un poco más adelante, cómo se ha sentido preparado para mentalmente y físicamente para poder empezar a entrenar con contacto y finalmente para poder entrar en los entrenos de un equipo profesional de altísimo nivel como es el Barça.
Ara, avís a navegants de Sergio Scariolo, cal prudència.
Pero lo primero que le dije fue, ahora oye, cuidadito, dimensionar la expectativa correctamente, no te esperes de ser el MVP del Mundial, es un proceso de vuelta a la forma, a la competición, a la mejor versión posible de ti mismo, que requiere tiempo.
per mi la manera més clara i meridiana de, que s'ha explicat fins ara com està Riqui.
I tant que sí. Per tant, per una qüestió de lògica, ja podem marcar el calendari quan podria ser el retorn de Riqui al Barça,
si
també.
Si tot segueix anant bé, hauria de ser ja l'1 de març, d'aquí a 3 divendres, Barça-Mònaco. Hauria de ser llavors quan tornaríem a veure el Barça català vestint de blaugrana al Palau davant la seva afició. Per cert, deixem dir-te també a la llista de 14 hi ha els catalans Joel Parra i Jacob Asima, de Barça i Unicaja, i el blaugrana Darío Brizuela, a més en el grup de convidats, el nano de la penya Jordi Rodríguez.
A tot això quan som a tocar de la Copa,
sí,
Dani?
Sí, de fet, els primers 4 equips participants arriben demà a Màlaga. Entre ells el favorit, el Real Madrid, també tindrem la prèvia del Manresa, la roda de premsa prèvia al Manresa, que l'endemà, juntament amb el Barça, viatjarà ja cap a Màlaga a partir de quarts, els divendres. El divendres es veuran les cares tots dos.
Demà, tu diràs, començarem a escalfar motors per aquesta Copa del Rei de bàsquet que es juga a Màlaga. Demà, tu diràs, cara a cara, aquí a l'estudi de RAC1, entre un jugador del Barça, el capità Àlex Abrines, i un jugador del bàsquet Manresa, Pierre Oriola, ex-capità del Barça fins fa 4 dies, eh? Tinc ganes d'aquesta conversa.
No està malament,
Dani.
Xulo.
Demà, Abrines-Oriola, cara a cara aquí per començar a escalfar aquest Manresa-Barça de quarts de final de Copa del divendres. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
Vinga, fins ara. Venint de... Ara que dèiem que Riqui està a punt de tornar, i un que tornarà aquest dimecres és Sergio Lozano, el capità del Barça de futbol sala. Als 35 anys tornarà a saltar una pista 10 mesos després d'haver-se trencat els lligaments encreuats del genoll dret per tercera vegada. Demà hi ha un Valdepeñas-Barça a les 9 de la nit i estarem molt pendents d'aquest retorn a les pistes de Sergio Lozano. Demà també juga, per cert, partit de Lliga de Futbol Sala, Indústria Santa Coloma a casa rep el Peñíscola. I demà també torna a la Champions d'handbol. Partit del Barça a la pista del Gok Danès a 6:45 de la tarda. Si els blaugrana guanyen, ja tindran pràcticament assegurat l'accés directe als quarts de final de la màxima competició europea. I una notícia destacada també del dia d'avui, als Mundials de Natació. Hugo González s'ha penjat la medalla de plata avui en els 100 esquena. És una plata històrica perquè és el 8è nedador espanyol que puja a un podi del campionat del món en piscina llarga. Per tant, plata històrica avui, subcampionat del món històric pel balear Hugo González. I a més a més, la selecció espanyola masculina de waterpolo ja s'ha classificat també per les semifinals. Ha guanyat Montenegro 15-12 i lluitarà per les medalles. I aquest dimecres, a les 2 del migdia, hora d'aquí, quan comenci el RAC1 migdia, semifinals femenines de waterpolo, amb la selecció espanyola enfrontant-se als Estats Units per una plaça a la gran final.
Back to back.
Música del Back to Back per tancar el Tu diràs d'avui amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
Hola, Aleix, bona nit.
Entrem en el territori de l'esport nord-americà i hi ha una gran cita fa només 48 hores que es va disputar, menys de 48 hores. És la Super Bowl que van guanyar els Kansas City Chiefs. Ahir en parlàvem amb un malalt com és el David Llorenç, al final feliç. Però, a banda del resultat i de tot el que va passar en el partit, s'ha fet història, no?, en aquest enfrontament per la quantitat de gent que l'ha vist.
Sí, de fet, la Super Bowl de diumenge ja s'ha convertit a Legend, el programa més vist de la història dels Estats Units, només per darrere, atenció, de l'arribada de l'home a la Lluna. ...123 milions de nord-americans van veure la victòria dels Kansas City Chiefs sobre els San Francisco 49ers, mentre que l'aterratge de l'Apollo 11 a la Lluna l'any 69 el van arribar a seguir 150 milions de persones.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí,
les
sí.
Les xifres són brutals i la...
Als Estats Units.
Ja, però vull dir, la diferència del 69, com era la tele, com eren les comunicacions, ara. Vull dir, clar, que té molt mèrit el 69.
I les opcions que tenia, clar, la gent al 69, que eren ben poques, i les que tenen ara.
Sí, sí.
Ara bé, una de les raons principals del gran èxit d'aquesta Super Bowl no és el partit en si, sinó la presència de Taylor Swift, que ara la sentíem, i la sentim, Taylor Swift, amb aquest style, a la graderia, combinat, evidentment, amb l'espectacle de la mitja part i l'expectació pels anuncis caríssims, d'altra banda, que cada any emprenen la transmissió del partit, aquesta vegada gentilesa de la CBS. Però vaja, com hem comentat ja alguna vegada, el tema és Taylor Swift. Ha disparat les audiències de cada partit que ha anat a veure de la seva parella, el receptor dels Chiefs, Travis Kelce. Les cadenes de televisió no són tontes i l'han anat enfocant repetidament durant tota la temporada, i la Super Bowl no va ser una excepció aquest diumenge, i d'aquí aquesta audiència brutal, només superada per l'aterratge de l'home a la Lluna.
Sí, sí, vaig veure imatges de Taylor Swift fotent-se un Sant Hilari.
Sí,
amb un amb una copa, una cervesa, no sé què, allà en una de les llotges.
Sí.
Quan va baixar, baix a la gespa, sí. El petonet amb Travis Kelce, la felicitació. Sí, la van anar seguint durant tota la Super Bowl, era recurrent pel,
és
pel realitzador.
És bestial. Sí.
Bé, més allà del fenomen Taylor Swift, creus que podem començar a parlar ja d'una nova dinastia de Patrick Mahomes i d'aquests Chiefs?
Doncs mira, aquesta mateixa pregunta li van fer a Mahomes després del partit, per posar-ho en perspectiva. Fa 6 temporades que el quarterback està a l'NFL. Amb ell els Chiefs han arribat als 6 anys a les finals de conferència, han jugat 4 Super Bowls i n'han guanyat 3 en 5 anys. Es pot parlar ja d'una dinastia com la de...